dia.
Són les 9 del matí.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
I ara notícies amb el Joan Ortiz.
Que estem absolutament pendents de la represa de la sessió avui d'investidura d'Artur Mas, que sabem serà una sessió que no prosperarà. El que sí sabem, però, és què és el que va dir ahir en el seu discurs. I va dir que, doncs, que la seva candidatura és fruit del mandat democràtic aconseguit a les urnes amb uns resultats mai obtinguts fins ara, i va presentar un programa de govern socialdemòcrata amb tocs ecosocialistes. Entre les prioritats va esmentar un pla d'emergències socials, una renda mínima garantida, protecció del dret a l'habitatge, salut, una escola catalana inclusiva, suport a les famílies i a la gent gran, accés a la cultura, un país acollidor o la creació de l'Agència Catalana de la Seguretat Social, que, segons diu, pot millorar les prestacions socials dels catalans, incloses les pensions. Mas va acabar, però, amb una advertència a la CUP, i és que els va recordar que sense investidura no hi ha govern definit i, conseqüentment, el procés queda encallat. Evidentment, la resposta dels principals partits polítics no es va fer esperar, i, de fet, aquesta és una de les reaccions que esperem avui al llarg del matí, la compareixença de Rajoy, que ahir ja va fer una declaració institucional a Béjar i va anunciar que demanarà la suspensió immediata de la resolució independentista, i va dir també que avui dimarts es reunirà amb el líder del PSOE, Pedro Sánchez, del qual va expressar que dona ple suport a Rajoy en la presentació del recurs davant del Tribunal Constitucional. Aquestes hores ja sabem, però, que la reunió tindrà lloc aquesta tarda. Per la seva part, la Comissió Europea va refusar valorar l'aprovació del Parlament de Catalunya i va reiterar que no comenta assumptes que pertanyen a l'ordre constitucional intern d'un estat membre de la Unió. I en un altre ordre de qüestions, ja podem dir que són oficials els resultats de Birmània, de les eleccions a Birmània, on Aung San Suu Kyi doncs ha guanyat, però demana calma i diu que, malgrat tot, encara és d'hora per parlar d'això, de resultats. Malgrat tot, això sí, cal recordar, la Junta Birmana reconeix la seva derrota. Tot fa pensar que el partit de la Lliga Nacional per la Democràcia, liderada per aquesta Nobel de la Pau, hauria obtingut més del 70% del suport popular en unes eleccions participades per més del 80% de la població. Per tant, una victòria estaríem parlant bastant clara, aclaparadora. Suu Kyi, però, no ho tindrà fàcil. El país porta més de 50 anys governat per una ferotge dictadura militar que fa pocs anys va blindar una clàusula en la Constitució feta expressament contra ella, on prohibeix que cap d'estat de Birmània tingui familiars amb nacionalitat estrangera. Es dona la circumstància que els seus dos fills són britànics. A més, l'exèrcit segueix reservant-se el 25% dels escons del Parlament, tenint en compte que els canvis constitucionals requereixen l'aprovació d'un mínim de 3/4 parts de la cambra per ser tirats endavant.
Doncs gràcies, Joan, i també ara demanem, continues tu amb la fórmula Estel ara fins a les 11, si ens vols avançar algun dels continguts que tindrem d'ara des de a partir d'aquest moment.
Home, tenim el doctor Pros aquí fora esperant per entrar. La Mercè Raga l'entrevistarà. Mercè Raga, tens preparades les preguntes que li faràs al doctor?
Totes. Doncs mira, si voleu, ja us podem avançar. Avui el doctor Miquel Pros doncs, ha convidat en el seu espai, naturalment, el doctor Frederic Vinyes, que és especialista en medicina natural, tota una eminència.
Després recuperarem la sintonia de Fórmula Estel amb més música, espai per recordar les portades dels diaris d'avui, el temps, i a l'espai del compromís ciutadà parlarem de llibertat de premsa amb el Cisco Bages.
Doncs fantàstic, com sempre, molt ben acompanyats estareu avui al llarg del dia amb la Fórmula Estel, i ara marxem al Ferran Capdevila, el Toni Huguet i qui us ha parlat, Oriol Casals. Que tingueu molt bon dia i fins demà.
Estàs escoltant Fórmula Estel, dedicats a la bona música.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Del 5 al 12 de novembre, Barcelona és la capital mundial de la consciència ambiental. Festival Internacional de Cinema de Medi Ambient. El cinema de l'esperança. FICMA. Pel·lícules que et commouran. El cinema Girona, Caixa Fòrum, Cosmocaixa i Universitats. T'ho perdràs? FICMA.com. El canvi està en marxa.
Has pres nota?
anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040. Fórmula Estel.
Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Naturalment, doctor Pros, per una vida més natural.
Cada dimarts arriba aquesta hora. Bon dia de nou a tothom. Us parla Mercè Raga, la Fórmula Estel. Arriba ja, tenim preparada la secció Naturalment amb el doctor Miquel Pros, un espai per conèixer de ben de prop les teràpies més naturals. Bon dia, doctor Pros.
Com estem? Bon dia, Mercè. Molt bé, gràcies.
I avui estem molt ben acompanyats. Bé, sempre estem ben acompanyats, però avui especialment doncs, també ens acompanya a l'estudi de Ràdio Estel el doctor Frederic Vinyes, que és metge especialista en medicina natural i també cofundador de revistes com ara Integral, Cuerpo Mente i Vital. Què tal? Bon dia, doctor.
Bon dia, bon dia.
S'ha acompanyat de doctors avui, eh?
Bueno.
Això és un goig. Doctor Pros, expliqui'ns quina és la relació, doncs, com va néixer aquesta amistat amb el doctor Frederic Vinyes.
Uf, això fa molts anys.
No, des dels últims anys de la carrera de medicina.
Déu-n'hi-do.
Ja que dir, jo almenys vaig acabar l'any 75. O sigui, la carrera la vaig acabar el 75. Vull dir, ja, ara, de fet, estic jubilat, no?
I els som del clínic, que deien això. Els bons surten del clínic,
bueno,
recordes?
Sí, bueno.
Feia aquesta conya. Bueno, vull dir que els dos hem sortit de la Facultat de Medicina de Barcelona i el doctor Vinyes tenim una cosa en comú i és que ell és vegetarià des de naixement. I, en canvi, doncs, jo sóc vegetarià, no potser en el rigor doncs, de la paraula, però a partir de la malaltia del meu pare, que va ser el que em va doncs, orientar i decidir fer medicina natural. Però avui a mi m'agradaria aprofitar, perquè és molt difícil treure el doctor Vinyes a casa seva, perquè és una persona que està tot el dia estudiant, investigant, i ara gaudeix d'un temps que jo no tinc, perquè jo m'haig de dedicar als pacients i ell es dedica a l'estudi, a aprofundir. Uh-huh. I ell té un llibre que, clar, avui això ens ve al pèl, Mercè, i és un llibre que, no sé si està exaurit, Frederic.
Sí.
Es diu, el llibre?
Es diu Carne, no gràcies. Com la famosa eslògan de les nuclears no gràcies, però amb el tema de la carn. Que, més aviat, és un al·legat de defensa d'una dieta sana.
I, doctor, aquest llibre hem de destacar que el va escriure el 2005,
sí.
Que no és algo, sí. Doctor, que com bé deia el doctor Pros, sí, és de fa temps, que el doctor, sí, Vinyes està tractant aquest tema.
No és cap novetat.
Sí, perquè jo pensava, penso que faltava un llibre sobre un punt de vista que no és l'habitual dintre de la classe mèdica, no? I per això ho vaig escriure.
I avui, com que ens
aprofitant,
trobem aquests dies amb la notícia, no?, i tothom fot la seva conya, doncs penso que el doctor Vinyes és un personatge que doncs, té uns arguments molt seriosos, plens de sentit comú, i, per tant, doncs, jo crec que escoltar-lo avui...
Un punt de vista interessant sobre la polèmica que s'ha aixecat aquests dies després de l'estudi de l'OMS.
Mercè,
sí, de fet, no siguin arguments creats per mi, perquè jo, com... clar, tinc una formació clàssica acadèmica en medicina, i el que em baso és en el que ha estat o es publica en diverses revistes científiques i medis de comunicació, no?, que tracten de temes de salut. Vull dir que avui dia hi ha molta informació sobre aquesta qüestió. El que passa, malauradament, no massa metges o els interessa o tenen accés amb ella. I sobretot, bueno, nosaltres que ens hem format com a metges naturistes a Alemanya, allà es publica més temes d'aquesta qüestió que no passen aquí. Aquí costa més trobar literatura en català o en castellà sobre aquestes qüestions. Però vaja...
Aquesta seria una de les raons per la qual els nostres col·legues potser no comparteixen... Doncs,
sí, sí, gestió, ja, no? Sí, sí.
Però, de veritat, perquè estem, clar, estem on estem, és a dir, que realment, a vegades dius la qüestió cultural, no? Mm. Més enllà, doncs, bueno, doncs és una realitat, perquè, doncs, clar, es creuen molts aspectes socials, però aquest aspecte de la cultura, doncs, no gastronòmica, sinó de la cultura que fa referència a l'alimentació, sí. En sabem ben poc.
No, és que en els plans d'estudi, això no ho sap molta gent, però en els plans d'estudi de la carrera de Medicina, el tema alimentació, nutrició, dietètica, com no siguis un especialista en aparell digestiu o de tipus endocrino, metabòlic, no, la major part de metges no tenen massa... Perquè no tenen una formació en aquest camp. I llavors, clar, això es nota després. I moltes vegades els pacients pregunten al metge, escolti, sobre temes d'alimentació, i el metge de formació en aquest camp, si no se l'ha procurat ell personalment, no la té.
Clar.
I això jo penso que és una mancança, perquè ja hi ha la famosa frase hipocràtica, no?, de que el teu aliment sigui la teva medicina i la teva medicina sigui el teu aliment, que això, clar, és una generalització, i com totes les generalitzacions, també a vegades hi ha que puntualitzar, no?, però és molt important. Llavors, la formació dels metges, ja des de fa molt de temps, està més orientada a tractaments de tipus farmacològic, o d'alta tecnologia mèdica, que està molt bé per cert tipus de trastorns, no? Però l'alimentació és molt important. I, clar, i ara quan ha sortit tota la notícia aquesta de l'informe aquest de la IARC, doncs, clar, moltes, sobretot gent que no està habituada en aquests temes, doncs ha posat el crit al cel, pensant que això era una cosa, una sortida de mare d'uns quants científics, quan, de fet, aquestes notícies que ara es publiquen se sabien de fa molt temps, això. El que passa que ara, degut a la importància del tema, doncs es van reunir 22 experts en temes d'alimentació de gran nivell, analitzant 800 treballs científics, que vull dir, no és un que hagi descobert una cosa o... Perquè moltes vegades els temes d'investigació científica hi ha que valorar-los també una mica amb el pas del temps i veure d'altres investigadors si han arribat a conclusions semblants, no? Clar, llavors, aquesta gent ha analitzat 800 treballs científics i d'aquí surt la classificació aquesta que han fet de les carns processades com a cancerígenes i les carns vermelles com a probablement cancerígenes. Han fet una sèrie de llistes, llista 1, llista 2, clar, molts han posat el crit al cel perquè la llista 1, a part de les carns processades, doncs hi ha el plutoni, o el tabac, o l'asbest, que se sap perfectament que són cancerígenes. No? Però, doncs, la crítica que ha hagut sobre aquesta qüestió és el fet de que, clar, evidentment no és el mateix la intensitat cancerígena del plutoni que la d'un fuet, no? Perquè, clar, hi ha diferències de graduació.
Un fuet vols dir una llongonissa.
Sí, bueno, sí.
Sí, sí.
Sí, clar, sí. Bueno, els embotits, en general, no, el que se'n diuen carns processades.
El que ens agrada, bueno, ens agrada, sí. A veure, el que seria com fàcil de menjar per molta gent que no és vegana, no?
No, clar, no, jo ho entenc, vull dir... La major part de la societat menja carn, i a més menja carn amb molt a gust. Sí. I, de fet, tots els països que s'han anat desenvolupant han incorporat la carn, consumeix més carn. Per això hi ha un problema avui dia de vestiment de carn. I això porta conseqüències molt importants, ja no només pel tema de la carn, sinó pel tema de l'alimentació global de la població mundial. Perquè una immensa part dels conreus per fer pinsos, es dedica a alimentar el bestiar. O sigui, més de la meitat del terreny de conreu de cereals i de llegums, sobretot de soja, es dedica per alimentar el bestiar. Amb la qual cosa, això és una pèrdua de l'aprofitament d'aquests aliments, perquè aquests aliments són de consum humà, també. El gra, vull dir, els cereals, no? I les llegums, per suposat. Llavors, doncs, clar, això són factors que repercuteixen i per això entitats mundials pues, hi han volgut dir la seva sobre aquesta qüestió, no?
I, doctor Vinyes, què en recomanaria vostè després de llegir aquest estudi que, com vostè diu, doncs és un estudi que hi ha els científics, que ja fa anys, i
sí,
la major part també
sí,
vostè mateix, sí. Què en recomanaria vostè?
No, home, mira, jo et recomanaria, que això també és un tema important a tractar, la dieta mediterrània, de fet. Jo no pretenc que la gent sigui vegetariana, ho entenc, perquè això es necessita... A més, hi ha d'altres components, de tipus ideològic, també. Però, per exemple, una dieta mediterrània com il faut, és a dir, de veritat, perquè el problema de la dieta mediterrània és que s'ha anat mixtificant, i avui dia molta gent de països mediterranis fa una dieta americanitzada, diríem, amb un gran consum de carn, la carn ha desplaçat els vegetals, perquè, de fet, la dieta mediterrània és una dieta proposada per un científic americà, tot i que...
No, és això, Mercè?
Sí.
Jo crec que ho vaig sentir, però vostè, Miquel, doctor... Sí, em sembla que vostè ho va comentar un dia aquí, a la secció.
Ell ho puntualitzarà, això.
No.
El Miquel, i em sembla, el doctor Pras, em sembla que ja ens ho va explicar un dia.
Sí. La dieta mediterrània, originalment, parteix d'uns estudis que s'havien fet als anys 30, a finals dels anys 30, a l'illa de Creta, concretament, i havíem vist que, comparat amb la població nord-americana, que consumia molta més carn, de fet, la dieta mediterrània clàssica és una dieta de pobres, o sigui, de gent que molts voldrien menjar carn, però no poden perquè, clar, la carn sortia cara.
Sí.
Llavors, el primer estudi va ser a finals dels anys 30 a l'illa de Creta, després aquest científic, aquest que era biòleg i doctor en fisiologia, que era l'Ansel Keys, va estar a Nàpols a principis dels anys 50 i també va veure, clar, era postguerra, pensem que era la postguerra a Itàlia, dieta de pobre. I llavors la dieta de pobre era bàsicament a base de verdures, de fruita, llegum, poca carn, alguna de peix blau i de lactis, tampoc massa, i dintre dels lactis iogurt. I llavors, per exemple, de postre també doncs, la gent menjava fruita. No? Després, què ha passat? Que a la mesura que s'ha anat enriquint les poblacions, han inclòs la més quantitat de carn, i això ha portat problemes de salut. I això ho veiem en països tradicionals. Per exemple, el Japó també, després de la Segona Guerra Mundial, va augmentar el consum de carn, perquè volien imitar l'estil de vida nord-americà, i va pujar un 700%, arribar a pujar un 700% el consum de carn. I els càncers de colon van arribar a pujar un 400%. Vull dir que hi ha una correlació. I això... Clar, si fos un cas aïllat, diries, bueno, potser hi ha casualitats. Però, clar, són molts estudis i en molts països. I clar, això es va repetint i repetint fins que l'OMS s'ha vist obligada, tot i sapiguent la repercussió d'aquesta notícia, sobretot sobre la indústria alimentària, que, clar, evidentment estan en contra de tot això, però ho han hagut de dir perquè, en el cap i a la fi, són científics. I el científic té que dir els resultats de les seves investigacions. No?
Ja ho veus, Mercè, hi ha una frase que a mi m'agrada molt, que l'estàvem comentant ahir vespre amb el doctor Frederic Vinyes, diu, respecte al que mengem, diu, no som el que mengem, sinó el que mengen els que ens mengem. Mediteu aquesta frase.
Sí, bueno, aquesta frase ve a conseqüència del tipus de greix, o sigui, de l'alimentació, clar, perquè la immensa major part de carn ve d'animals, siguin bous, siguin vedelles, alimentats bàsicament de pinso. I el pinso és cereal i soja. I canvia molt el tipus de greix que té l'animal si menja herba, que és el seu aliment natural, a que si ha estat alimentat amb pinso. Encara que el pinso no s'hi hagi posat, com va passar amb el tema de les vaques boges, que havien restos d'animals... No, encara que sigui un pinso fet de... Bàsicament es fa de soja i de gra. I gra pot ser blat de moro o pot ser blat, no? Llavors, el tipus, que també és una altra qüestió que està molt en voga avui dia, que és el tema dels omega-6 i omega-3, clar, aquí ens trobem amb una qüestió molt important. I és que si l'animal, en aquest cas el rumiant, s'alimenta d'herba, la proporció del seu greix d'omega-6 a omega-3 és de 2 a 1, el qual és acceptable, no? S'accepta una proporció com a normal o com a acceptable fins a una relació de 4 a 1. perquè és la proporció que hi ha a la llet materna d'aquestes dos greixos, omega 6 o omega 3. No? El problema és que si tu alimentes els animals amb gra i pinso, o sigui, pinso vull dir amb llegum i gra, com el gra té molt omega 6 i molt poc omega 3, la proporció és de 13 a 1. I què passa aquí? Que els omega 3 i els omega 6 competeixen pels mateixos receptors cel·lulars. Són greixos molt importants a l'estructura celular. I llavors, el problema és que els omega 6 amb excés són proinflamatoris. Afavoreixen la inflamació. En canvi, els omega 3 són antiinflamatoris. Llavors, si hi ha una alimentació, a part d'altres factors que hi ha, que si tenim temps comentarem, es fa una carn d'un animal criat en pinso, que és la immensa major part, no sé què sigui carn ecològica, doncs, clar, té aquest component d'excés d'omega 6. Que hi ha de per si l'alimentació convencional dels països occidentals, hi ha una proporció omega 6 omega 3 de 20 a 30 a 1. Quan es considera que els nostres ancestres avantpassats del paleolític, la proporció, segons han calculat científics, era aproximadament de 1 a 1. O sigui, l'equilibri és molt important. I això també vull recalcar que molta gent que pren suplements d'omega 3, que està molt bé per equilibrar, però has de baixar també els d'omega 6. Mm. Si no baixes omega 6...
No et serviria. No
serveix de poc, serveix de poc, entens? Llavors, això també és una qüestió d'educació alimentària important. Perquè ens trobem, a més la carn té una altra substància que també és proinflamatòria, que és l'àcid glicolil neuramínic, que això junt amb una altra substància, que és l'àcid araquidònic, doncs són substàncies proinflamatòries, afavoreixen els estats inflamatoris. I moltes malalties, si tu afavoreixes la inflamació, malalties de tipus inflamatori, em refereixo, doncs empitjores la situació. No? Per això, dintre la medicina naturista, tradicionalment, en els malalts habituats a menjar carn, se'ls canviava una dieta de tipus vegetarià. Per reduir aquest efecte proinflamatori.
I, doctor, vostè què li recomanaria? Per cert, recordem que avui estem parlant a l'Espai Naturalment, doctor Pros, amb el doctor Frederic Vinyes, especialista en medicina natural, també, com sempre, amb el doctor Miquel Pros. Què li recomanaria, doncs, a aquella gent que potser doncs, els hi falta ferro i el metge li ha recomanat que mengi carn, almenys dos cops per setmana? Quina recomanació els hi faria, vostè?
No, que aquí hi ha dos errors de base. La primera de tot, que els aliments vegetals també tenen ferro. El problema del ferro no és tant l'aport de ferro, sinó el ferro que no absorbeixes o fas o elimines, que és el problema de les dones que tenen menstruacions molt abundants. No? Després, una altra cosa. El ferro que té la carn, que és el ferro M, que es diu, és un ferro que està... està lligat a les proteïnes de la carn, una proteïna que és la mioglobina. La mioglobina és la que dona color vermell a la carn, no és la sang. La gent pensa un bistec sagnant que diu, no, aquest color vermell no és de sang, és de la mioglobina, que és una proteïna que hi ha en el muscle, que com té ferro, per això és de color vermell. Però què passa? Tu quan cuines la carn i supera els 60 graus, aquest ferro s'oxida. Per això agafa un color de tipus amarronós, no? Gris, perquè aquest ferro està oxidat, ja no capta oxigen, entens? Perquè d'aquí ve el tema de les carns vermelles. Les carns vermelles són vermelles precisament amb la riquesa de la mioglobina, que és aquesta proteïna que té les fibres musculars dels animals. I sobretot si l'animal es mou, recorre distàncies, encara és més... Per exemple, els animals de caça és tan vermell que sembla negre quasi la carn. És degut a la gran riquesa mioglobina. Clar, això és una gran riquesa de ferro, però és un ferro que pot ser problemàtic degut precisament a que si s'oxida aquest ferro ja és un factor de risc perquè produeix radicals lliures i els radicals lliures són factors perjudicials per la salut degut a que poden afectar el material genètic celular i, clar, produir inclús hasta mutacions. No? D'aquí ve que l'avantatge dels aliments que aporten proteïna vegetal, sobretot les llegums, que tenen valors quasi semblants als de la carn, no és que estic molt enrere, tenen antioxidants també, i això fa que en part compensi aquest efecte oxidatiu que tenen aquests compostos, no?
Tu parlaves del ferro i també parlaves de la vitamina B12, no? Mm-hmm. Que és un dels, sí, dels mancances,
sí,
de,
sí,
dels vegetarians.
Sí, eh? Això és cert. Anem a veure, la vitamina B12 no és una vitamina que fabriqui la carn. El que passa és que es troben a la carn. De fet, és una vitamina que produeixen bactèries que es troben en el terra. Llavors es troben a l'Índia. A l'Índia hi ha un 40% de vegetarians. Per motius religiosos, allà són...
Sí.
Llavors ja que veure si hi ha deficiència de vitamina B12. I s'observa, el problema, saps quin és? És els de la indis, gent que viuen a la Índia, que a la Índia no hi ha masses condicions higièniques. Agafes les coses de l'hort i més o menys te les poses a la boca i aquí, vulguis que no t'abasteixes de B12. El problema és aquesta gent quan, per exemple, emigren a Anglaterra, que això s'ha observat amb estudis que s'han fet, i segueixen una dieta vegetariana, però ja, clar, són aliments que estan molt més, diríem, higienitzats, sí, rentats, i aquests poden tenir problemes de B12. De totes maneres, això és l'única qüestió que jo diria, si teniu valors baixos de B12 en sang, amb anàlisis, que això són anàlisis senzills de fer, doncs preneu suplement de B12.
Bé. Bueno, això et queda clar?
Em queda clar, però, doctor, jo crec que vull fer una petició a nivell ja titular de personal, que si podem convidar un altre dia el doctor Frederic Vinyes perquè ens acabi d'explicar moltes més coses.
Hi ha molta més... El que diuen en castellà, mucha más tela que cortar. Sí, no, perquè és un tema... I, a més, hi ha molts estudis avui dia científics sobre aquestes coses.
Jo la pregunta, potser, bàsica que jo li faria a Mercè, des d'aquí, per a aquella gent que ens estan escoltant, podem sobreviure sense menjar carn?
Evidentment. Home, jo tinc 67 anys i en la meva vida n'he tastat la carn.
Com ho veus, Mercè, està bé?
Està molt bé, està perfecte.
I no he menjat mai.
No perquè sigui un cas únic, eh? Hi ha milers i milers de vegetarians al món.
I en aquests moments, perquè fixa't que hi ha una quantitat creixent de sí, no vegetarians, de veganes,
de vegans,
no?
Vegans.
Perquè bueno, de fet, per compte
una cosa. I a més entre gent jove.
Sí, que sí, és una tendència que cada cop...
Però dintre... No, bueno, això s'han fet enquestes a Alemanya, sobretot s'han fet, del motiu perquè determinats vegetarians s'havien fet vegetarians. I antigament, vull dir, parlo de fa 20, 30, 40 anys, era per qüestions de salut. Però actualment la via, diria, animalista de respecte als animals s'ha anat imposant i per això molta gent s'ha fet vegetarià per aquesta altra via, diria, no? Les dues tenen...
Per tant, jo, Mercè, crec que a mi m'agradaria ara entrar en aquest tema, doncs, de, si tu vols, més filosòfic, no?
Sí.
És a dir, i això, doncs, ja crec que és un tema per un altre dia.
Per un altre dia,
jo,
per un altre...
Sí, jo m'agradaria molt, ja sé que ell ha fet avui un gran esforç i li agraeixo.
Jo encantat de venir,
Sí. No. Però que aquí hi ha molt, perquè, sí, esclar, quan dius quan mates un animal, les condicions en què viuen els animals, aquestes macrogranges...
Sí.
No? És que el problema de la carn, de fet, no és la carn en si, sinó la manera de tractar-la i la quantitat que es pren, no? I això, clar, ha augmentat d'una manera exponencial. En els últims 50 anys ha passat de menjar-se 70 grams al dia a 170 grams al dia. Vull dir, aquest consum excessiu de carn porta conseqüències per la salut.
És el que estem veient, la quantitat de càncers que ens
mouen. I malalties cardiovasculars, sobretot.
I malalties cardiovasculars.
Inclús la diabetes és un factor de risc.
També.
Sí.
Doncs ha estat un plaer, moltíssimes gràcies. Ens quedem amb aquests llibres Carne no gràcies, de l'editorial Àmbar, del 2005.
Oceano.
Sí, sí. I també un altre llibre que ja en parlarem, si que esperem que torni a la secció, a les respostes dels peus. Vull dir,
sí,
que
això és
un altre tema, però em sembla clar.
Una altra finestreta.
Hi ha tantes coses, doctor Pros...
Molt bé,
que bé, no ens ho acabaríem mai, eh?
Sí, no, ja queden moltes coses al tinter, però bueno, ja... Jo penso que el tema de la carn és un aliment que s'ha mitificat, no?
Sí.
I, per tant, doncs, jo crec que m'agradarà molt dinar aquí un altre dia.
Nosaltres, abans de marxar, doctor, recordem el telèfon de la consulta del doctor Miquel Pros. És el 93-212-1504. La consulta es troba al carrer Muntaner 551 de Barcelona. I ara també doncs, podeu trobar a Soliu Salut, Santa Cristina d'Aro, a Girona i als balnearis a Sant Cugat, a Barcelona també, a aquest magnífic balneari. Doctor Miquel Pros, gràcies. Ens retrobem dimarts que ve, a la mateixa hora.
Gràcies, Mercè.